Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de tirani.
Barbarii de tirani, acum urmiți odată, croiește-ți arată.
Bacon, cada divendres, doncs tenim ací amb nosaltres el nostre company Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, avui és especial, que la setmana passada, per a que ho sàpiga tota Vila-real, va ser papà una altra volta. Enhorabona,
Moltes gràcies.
És per si el noteu un poquet més cansat.
Sí, sí, estic cansat, però estic feliç.
Estàs feliç. Sí. I ens alegrem moltíssim d'això, no? Però anem a fer la nostra secció, no?, habitual. Mm-hmm. Ja hem començat dies en darrere, no?, parlant d'aixes minories, d'aixes cultures que viuen entre nosaltres. Vam fer ja fa molt de temps un programa sobre els evangelistes, també hem fet un sobre els gitanos, i avui toca la cultura romanesa, no, Santi?
La cultura romanesa, i hem encetat el programa, sempre triem una cançó adequada, uh-huh, amb l'himne de Romania.
Que,
l'himne de Romania, Deșteaptă-te, române, que jo no sé romanès, no? És el títol de l'himne nacional, i els seus versos els va compondre Andrei Mureșeanu i la música Anton Pan. I això es va escriure durant la revolució de 1848, quan se li va donar el nom d'un rasunet, que vol dir un eco. I més o menys traduiré uns dels versos. Diu: desperta, romanès, del somni de la mort en el qual et van sumir els bàrbars tirans. Ara o mai, forja't un altre destí. I d'això anem a parlar, de la cultura romanesa, ja que els romanesos doncs van vindre sobretot a finals dels anys 90, uh-huh, ací a les comarques del nord hi ha moltíssims, i en la dècada també des del 2000, la primera, doncs ací jo diria que és la primera minoria que tenim entre nosaltres a Vila-real. A Vila-real tenim una església romanesa, una parròquia, el pàrroc de la qual ha vingut ací a Ràdio Vila-real, que és el parinte Aurelian. Tenim moltes botigues de menjar típic romanès, tenim molts veïns romanesos que ja s'han casat, i veïnes, amb gent d'ací del
sí,
poble. Per tant, uh-huh, la cultura romanesa forma part de la cultura de Vila-real, de totes, amb tots els drets, des de ja fa temps.
Sí, la veritat és que estan entre nosaltres, no? Però és veritat que, Santi, som molt egoistes i no coneixem mai, o no volem mai conèixer, aquesta cultura que està davant de nosaltres, no? Perquè tots hem tingut un company a classe romanès, veïns, mm-hmm, romanesos, no? I però no ens preocupem per saber qui són, d'on venen, què és el que fan, no? Quines són les seues tradicions.
Doncs les seues tradicions, una de les coses que començaré, que és la religió, ja que parla del parint Aurelian. Nosaltres, quan parlem de l'església ortodoxa, doncs parlem d'una església molt pròxima, germana. Quan entreu a la parròquia d'ací de Vila-real, impressionen aquestes icones que són com les figures que trobem en les esglésies catòliques, però en dues dimensions, daurades, en uns colors molt característics. El retorn en la litúrgia, si esteu alguna vegada entrant i eixint de la part de l'altar que està més tancada, les romaneses solen, no és obligatori, però solen anar en un mocador només durant la missa. I quan parlo d'ortodox, potser molts pensaran en aquestes esglésies de merengue, que
sí,
tenen com merengues en la part
superior. Sí, i una imatge molt barroca.
I una imatge molt barroca. Doncs bé, les esglésies romaneses són diferents perquè la comunió ortodoxa romanesa és autocèfala. Autocèfala, què vol dir? Els papes, o els, més ben dit, els patriarques de l'església d'Orient, que és l'església ortodoxa, doncs són com primus inter pares, són tots iguals, no? I el màxim representant de l'església ortodoxa romanesa, que per entendre-ho d'alguna manera és com una espècie d'església nacional, també, uh-huh, perquè si aneu a la litúrgia, doncs la fan tot en romanès, Crec que segles enrere la feien búlgar, perquè compartien la comunió amb el poble búlgar d'aquesta església, però sí que quan n'hem anat han tingut el detall de fer el Pare Nostre almenys en castellà o valencià perquè nosaltres també poguérem compartir una miqueta la celebració. Així que, i l'acollida sempre ha sigut magnífica, tant del poble romanès, que els romanesos, per cert, per raons històriques, també me'ls he trobat, has parlat al principi de l'Església Evangèlica,
sí,
però sobretot me'ls he trobat a l'Església Romanesa.
Així
va vindre el màxim representant d'aquesta església a Espanya fa uns anys i vaig tindre la sort que em va convidar a dinar amb ell. I va ser un dinar, en aquell moment jo sí que tenia el càrrec de regidor de tradicions i per tant va ser un dinar bastant fructífer.
Sí, sí.
Hi ha una cosa que alguna vegada potser així podríem fer, la va fer Castelló una miqueta a través del meu amic Josep Miquel Francesc, que era el prior de la Basílica del Lledó, i van agafar un artista que jo també tenia el contacte, va fer la Mare de Déu de Lledó en icona ortodoxa, i així la patrona de Castelló doncs la podien venerar també els romanesos i els ortodoxos. Doncs potser seria una idea bonica,
sí,
transformar en icona romanesa ortodoxa a la nostra Mare de Déu de Gràcia.
Sí, perquè ells, a les verges sí, però als sants no, veritat, Santi? A Sant Pasqual seria més difícil.
Sí, ells tenen sants també, igual, sí, que l'Església. De fet, el seu sant patró, el patró de Romania, és el 30 de novembre, que enguany cau en dimarts, i és Sant Andreu. Sant Andreu, segons el Nou Testament, va ser un deixeble de Joan el Baptista, i ell es convertí en el primer cap del cristianisme ortodox de l'est, i és venerat com a sant també pels catòlics i ortodoxos. El tema és que els ortodoxos tenen sants que nosaltres tenim i a l'inrevés, nosaltres tenim sants que ells no tenen.
Clar, clar, clar.
Però ell sí que... Hi ha una cosa que em va cridar l'atenció. La dona del parinte Aurelian, alguna de les vegades que jo he assistit a aquestes celebracions, em va dir, tu coneixes una tradició que jo crec que és molt peculiar dels ortodoxos i vosaltres, els catòlics, no la teniu, que és que els sants, com a manifestació de la seva santedat, doncs el seu cos es queda incorrupte. I diu, jo crec que això a vosaltres no ho teniu. I dic, home, anem a veure, Sant Pasqual... Tota la vida havia estat incorrupte, el que passa, sí, és que, malauradament, infeliçment, no, la basílica de Sant Pasqual es va cremar, i aleshores va desaparèixer la incorrupció,
clar,
perquè van carbonitzar el cos, però sempre s'havia venerat el cos incorrupte. Per
clar,
tant,
clar,
tenen més coses en comú de les que em sembla.
Sí.
Jo li vaig demanar al parint Aurelian, perquè jo tenia una icona de Sant Jordi, que Sant Jordi també és un sant importantíssim per al País Valencià,
sí,
i me l'havia pintat un artista búlgar, que ara no recordo el nom. I aleshores vaig entrar justet el dia que venia el representant, l'arquebisbe este de l'Església Ortodoxa, i a la que entre, se m'arrim... Bueno, estava embolicada en un drap de color roig, perquè està pintat a mà, i van vindre doncs uns quants romanesos que va a mi, jo tot esglaiat, a besar a la icona.
Sí, ah.
Perquè ells, igual que així, doncs, podem besar el peu dels sants,
sí,
i totes aquestes tradicions, doncs ells també les icones les besen com a expressió de la seva veneració.
Sí, sí.
I van estar tres retors i l'arquebisbe este com un quart d'hora beneint la icona aquella. Així que vaig eixir molt beneït.
Vas eixir molt beneït, no? Pues així no m'agrada. Sí que és veritat que molta gent estarà parlant romanès. Definim un poquet què és ser romanès, perquè seria molt similar a definir com és ser espanyol o valencià, no, Santi?
Sí, els romanesos doncs són una nació, perquè per nació entenem quan pertanys a una cultura, la cultura romanesa. Tenen una llengua, que és el romanès, que és una llengua llatina. És una llengua, si vols, puc parlar també una miqueta d'això, perquè com a professor de llengua, justament, m'he trobat, també t'hauràs trobat companys que venien de Romania,
sí,
i m'he trobat que els alumnes romanesos doncs solen tindre... prou facilitat per aprendre el valencià.
Sí, i inclús el castellà s'amolda molt ràpidament, Santi?
I és perquè al capdavall ells parlen una llengua llatina, encara que és evident que per raons històriques doncs té influència del turc, sobretot de, per les invasions de l'Imperi Otomà, i sobretot del búlgar. El búlgar com a llengua eslava doncs ha influït molt, però el cos de la llengua doncs és llatí.
Sí, per això, per la apropiació, no? Per la proximitat de de Turquia, ens pareix a voltes molt tosca, no? I sa forma de parlar d'ells.
Fixa't, alguns exemples de paraules coincidents entre sí. Valencià i romanès. Nou, una cosa nova, el sí. Foc, un xoc de jugar, el cap, la cabeza, el nas,
sí, sí, sí.
Diamant, els ous de les gallines, viu o mort, I alguns exemples que, més que ser iguals, com aquestes paraules són directament iguals, s'assemblen. A prop, a proape, finestra, freastra, número, numar, mol, mul, exemple, exemplu, any, etcètera, etcètera, i si podria
sí,
seguir.
O sigui, que si ens ficarem en un romanès a parlar en ell, a lo millor moltes de les coses que ens està dient els entendríem, no, Santi?
Bé, si teniu l'oïda avesada doncs, a l'aprenentatge de llengües i tot això, no? Perquè ells, diguem-ne que formen part d'un grup de llengües llatines de l'est, juntament amb altres llengües menys conegudes, tot este bloc doncs, sí que té unes característiques bastant comunes, però com nosaltres així tenim este, diguem-ne, esta sort de tindre dos idiomes, el castellà i el valencià, el que sol passar és que si no s'assembla a una, s'assembla a l'altra. Aleshores, per això, curiosament, solen ser prou bons en valencià, en castellà també, en ortografia i en moltíssimes altres coses. Per tant, és una cultura que des del punt de vista de la integració doncs, tampoc n'hi ha massa treball per fer, perquè ja estan mig integrats
sí, sí, sí.
Per la proximitat cultural, que és evident.
I com és la història del país? Perquè és molt enrevesada.
Doncs, quant a la història, doncs, bé, sempre se sol parlar de fa 8.000 anys, dels sí. Primers l'edat de pedra. Després, els romans, que són els que aporten el cos de la llengua que tenen, per això s'anomena Romania,
sí, sí, sí.
Doncs els van anomenar dacis en els primers segles de la nostra era i van aconseguir guanyar els dacis en una batalla que s'anomena Sarmizegetusa. I després així es va convertir en una província romana, Romania. Així és com comencen a parlar el llatí. I bé, després ells doncs, tenen influències maguiars dels húngars, no? Perquè, uh-huh. perquè ens entenguem, invasions otomanes, doncs tota una sèrie de circumstàncies, no? Que van confeccionant la influència búlgara, que he dit, que van confeccionant la fesomia de la personalitat del poble romanès i de la seva llengua. Uh-huh. Si parlem una miqueta més del segle XX, doncs sí. Ahir Romania, com sabeu, el 1916, se va unir a Gran Bretanya, a França, a Rússia, contra Alemanya i Austro-Hongria. I així és com ells van prendre la província de Transilvània a Hongria, que allí encara es parla una llengua també molt interessant, que és el hongarès, dins del territori de Romania.
En el propi territori, o sigui, de diverses llengües, no? Trobem.
Clar, diríem que passa una miqueta com així, que tenen diverses llengües dins del país, però allí les raons històriques són diferents, no? El 1940 Stalin va obligar a Romania a lliurar-los la província oriental de Bessaràbia. Hitler els va obligar a donar el nord a Hongria i tot l'altre territori a Bulgària. Aleshores es van quedar quasi sense territori
sí.
I així el rei Karol se va tornar molt, molt impopular i va abdicar una cosa com això
sí,
d'abdicar
sí.
En sona també a nosaltres.
Sí.
Bé, també durant la Segona Guerra Mundial, els jueus i gitanos, que són una minoria important en aquell moment a Romania, doncs pràcticament van ser tots deportats i gran part d'ells assassinats també. I aleshores Romania, com a partir de 1943 Alemanya estava perdent la guerra, va canviar de bàndol i el que fa és declarar-li la guerra a Alemanya.
Ja.
I això va fer que tingueren més sort, doncs, perquè al canviar de bàndol d'Alemanya, anar en contra d'Alemanya, a finals de 1944, alemanys i hongaresos van ser expulsats de Transilvània i va tornar a formar part de Romania. Havíem dit que abans que formava part d'Hongria. Després de la guerra, les tropes russes es van estacionar a Romania i aleshores això provoca la presa del poder comunista, que, com bé sabeu, després ja sabeu que es va desenvolupar en la història fins a la caiguda de Ceausescu. Ceausescu, el seu règim se va derrumbar al 1989. Bé, perquè l'altre dia jo escoltava que allí l'estil de vida era més que estil de vida, estil de supervivència,
sí,
per totes les penúries que havien de viure en aquella Romania. Novament, va ser un pastor protestant, diuen, perquè com havíem parlat dels evangèlics al principi, l'origen de, diguem-ne, de tota aquesta caiguda. Bé, el pastor protestant, el 16 de desembre de 1989, va ser expulsat per les autoritats romaneses. Seria Laszlo Tokes. És que es veu que era d'origen hongarès, que així també els hongaresos a Romania seria molt llarg d'explicar, però també van fer molta resistència, diguem, al règim. I això, com sempre, no és que fora la causa, és que va ser l'espurna, la xispa, que va prendre la revolució romana del moment, la caiguda de Ceausescu. Tot havia començat abans perquè Ceausescu tenia moltíssima gent contratada per a exercir l'espionatge. La primavera del 89, dos periodistes canadencs, Michel Clair i Regen Joy, van arribar a Romania com a turistes, entrevisten a este pastor, que era anticomunista i hongarès, Tokes, i este pastor era l'objectiu de la així anomenada Securitate, que era la policia política secreta del dictador Nicolae Ceausescu. Bé, i les gravacions d'estos dos entrevistadors van eixir clandestinament del país, se van emetre en un programa que se deia Panorama, de la televisió del país veí, de Hongria, i ell, Tokes, denuncia la sistemàtica destrucció dels pobles en nom de la industrialització, a marxes forçades, etc, etc. És a dir, fa una crítica oberta del règim. Tot això doncs provoca que Laszlo Tokes, el pastor, va ser interrogat per la Securitate, el van perseguir, se va convertir en una espècie de bèstia negra. Ell era un pastor calvinista en Timisoara. I doncs bé, tot això, tota aquesta persecució al pastor, doncs fa que certa gent li faig costat a ell per esta persecució, per simplement parlar, per simplement dir el seu punt de vista sobre el règim, i va ser el gran error, perquè aquesta revolta va anar creixent i es va convertir en la caiguda de Ceausescu. Resumís molt perquè no n'hi ha temps.
Clar.
I bé, clar, tot això s'havia ajuntat a tota una sèrie de components, com havia dit, de que la gent estava descontenta. Sempre s'ha criticat en aquesta caiguda que els que van, diguem, agafar el mando a partir de Ceausescu, doncs a llarg termini van acabar fent una miqueta el mateix, no?
Sí.
I que per tant aquesta caiguda doncs, en molts aspectes va ser inútil, però sí que és veritat que els dictadors quan estan a les acaballes, doncs ells a si mateix es coneixia com l'heroi de Romania,
sí.
Però gran part del pobre del poble, i això vos sonarà, li dia Draculescu.
Perquè... Sí, sí, perquè clar, quan has dit Transilvània, nosaltres ara a les portes de Halloween pues, ens hem ficat ja a modo, pues això.
Sí, que l'home que dona origen a aquesta història de Dràcula, que era un conte romanès, realment per a ells és un heroi, eh? El que passa és que bé, va inspirar esta novel·la i que tots hem vist les pel·lícules i tot
sí,
això.
I, no, i que molta gent visita Romania precisament per visitar Transilvània, eh? Que és... també és un lloc popular per al turisme.
Sí, a banda, des d'ací de Castelló, no sé si es pot continuar fent, però durant prou anys se podia fer un vol directe a diverses ciutats de Transilvània.
Sí, des de l'aeroport de Castelló tenim un vol directe a Romania.
Sí, continua existint.
Sí, jo crec que sí, doncs, que continua existint.
Té el seu sentit perquè jo crec que és dels llocs on més gent de Romania n'hi ha. Podríem parlar d'un altre punt que jo crec que vos agradarà.
Sí, la gastronomia. Per favor, ja estem a les portes de les dues. Tenim que anar pensant el dinar
sí.
I com tenim tendes així especialitzades de gastronomia romanesa així a Vila-real, pues, què ens recomanes, Santi?
Mira, la història de la cultura culinària romanesa, així hem parlat moltes vegades de la valenciana, del llibre de Sensoví, del llibre del coc, que diguem-ne que és el nostre tòtem, la nostra bíblia, no?
Sí.
Dos senyors, Costas Negruzzi i Mijael Kogalnitseanu, van ser els compiladors d'un llibre de cuina de... no vaig a llegir en romanès.
No, va.
Traduït se diu 200 receptes provades de plats, pastes i altres coses per a la llar. La van imprimir al 1841 i és una miqueta com el nostre llibre del coc, però més modern, perquè el nostre té prou més segles, no? El formatge... que així a Vila-real els formatges són importants, no?
Sí, jo penso que sobretot a tota Espanya el formatge és molt important, Santi.
Sí, però així tenim restaurants dedicats
íntegrament. Sí, val, sí.
Brança és el terme genèric per al formatge en romanès, que en origen és una paraula d'Àsia. Fixeu-vos que tenim queso i formatge. Doncs no és ni una arrel ni l'altra, és brança. No sé si ho pronuncia bé. La cuina tradicional d'Àsia, també la antiga, la original de quan els romans els van invadir tot això, incorporava verdures, llentilles, pèsols, espinacs, també fruites, el raïm, les pomes. També els dacis produïen vi en grans quantitats, però n'hi ha una història sobre el vi i els romanesos, perquè una vegada Burebista, un rei dels dacis, enfadat per l'abús de vi dels seus guerrers, va fer tallar les vinyes i la seva gent se va quedar sense beure vi. I la llegenda diu que el poble d'Aci també va crear la seva pròpia cervesa. Després, en la romanització, doncs, es van introduir molts pastissos fets amb formatge, com un que se diu Alibenci, el Pasca, Branchoaitxe... i també moltes variacions de farinetes de miny, les farinetes que així també són conegudes, les queriguilles, que és bàsic com, com Alemanya, com altres països d'Europa central, el blat de moro, bé, i en fi, la cuina otomana també va modificar estos arrels de la cultura romanesa.
Sí, que és com con lo que has parlat, és molt típic també d'ací, no?
Sí, gràcies a la cultura otomana doncs, també tenen barretges que incorporen les albergines, les pebreres, preparacions de car, com una que se diu chiftele, que són unes mandonguilles fregides, una variació del kofta, no sé si te sona de la cultura otomana, de la cultura dels turcs.
Sí, sí.
El misi, que són embotits sense tripa, que normalment es cuinen a la brasa. I jo és que, a veure, el dia que em van convidar, jo crec que vas tastar una miqueta, perquè em sonen molt estos noms.
Sí, te ho van traure tot, no? Quasi.
Sí, la veritat que vam dinar bé. Els xiorba, o bosc, que són unes sopes àcides. Aquestes sopes, els que heu viatjat per Centro Europa, vos sonaran molt, estan boníssimes. guisats de carn i de verdures, com un que s'anomena llane de fasole, que són com unes batxoques. El sarmale, que és una col farcida, que també és influència de la cuina turca. Una amanida molt típica, que ara no recordo el nom, de tomaques, que en turc crec que es diu soban salata.
Sí, sí.
I després les postres tradicionals, que per cert solen tindre molta mel, fruits secs, així en abundància, que ens recordarien una miqueta Santa Caterina, que ja la tenim ahí.
Sí, ja la tenim ahí, molt propet, Sandy.
I també és típic allí els baklava, que els baklava, bueno, és típic turc, però també és típic romanès, i tenen la seva variant de baklava, que està fet justament amb fruits secs i mel, i està boníssim, els romanesos ja no aquesta vegada que em van convidar, sinó altres vegades que he participat de dinars o parts, doncs tenen, incorporen tota aquesta gastronomia riquíssima que ara, com forma part de la cultura de Vila-real, doncs mira, ja tenim més on triar.
Home, pues sí, perquè moltes voltes, com sempre ho fem tot molt rutinari, el nostre menjar, pues mira, podem introduir també aquestes especialitats romaneses. Doncs Santi, ha sigut un plaer recórrer amb tu aquesta meravellosa cultura romanesa.
Sí, hi hauríem centenars, milers de coses més en què aprofundir, però sobretot sí, volia que prenguérem una certa consciència de aquí tenim convivint amb nosaltres, que tenen una cultura riquíssima, una llengua o unes llengües precioses, i que aquestes icones daurades i aquestes esglésies quadraetes, que no són com les de merengue de Rússia, però que també són una preciositat, i aquests cants ortodoxes, tot això forma part, i moltes coses més, d'una cultura que ja fa anys conviu amb la nostra i que s'assembla molt.
Sí, i que s'ha quedat així per a sempre, perquè com diem, no, han sigut moltes les parelles que s'han format i xiquets meitat villarrealeros, meitat romanesos.
Sí, sí. Bueno, ara ja són villarrealeros.
Sí,
tot,
ja són tot villarrealeros, Però per conèixer un poquet més. Pues gràcies, Santi, i ens retrobem la setmana que ve amb nous temes.
Gràcies a vosaltres.